tus sueños se hacen realidad. El Corte Inglés, donde vive la magia de la Navidad.
Ser Catalunya. 100 anys de ràdio.
Ràdio Manresa, el 95.8 FM, Cadena Ser.
Hora L, Catalunya Central. Eli Pagant.
Hola, què tal? Bon migdia. Passen 5 minuts i mig a les 12. Avui som dimarts. Tornem a tenir un dia fred. Tenim sol a la ciutat de Manresa. Però hores d'ara, a la capital del Bages, és a dir, a les 12 i 6 del migdia, tenim només 3 graus de temperatura. Això sí, fa solet. I és que les mínimes avui també han baixat força i han cobert de sota zero i també doncs, ha glaçat avui a la majoria de punts de casa nostra. Avui nosaltres ens apropen les festes de Nadal i avui per això nosaltres els volem parlar de cava. Ens anirem fins al Penedès, concretament fins a la població de Santa Fe del Penedès. Avui els volem parlar d'uns caves. Es diuen Caves Giró Ribot. Són uns caves familiars, unes caves familiars de ja 3 generacions. Avui, doncs, parlarem d'aquestes caves, que ja ho saben, el cava també va molt bé, doncs per aquestes celebracions d'aquestes festes de Nadal que tenim ja a tocar. De fet, les tenim aquí la setmana vinent. I avui és dimarts també, com tots els dimarts, farem i efemèrides. Sabrem què és el que va passar tal dia com avui. Abans de començar, 4 titulars. En surt a primera hora d'aquest matí per un incendi en un pis al carrer Camp d'Urgell de Manresa. L'avís ha arribat pels volts a les 9 i s'han desplaçat fins al lloc dels fets 4 dotacions dels bombers, així com també agents de la policia local i els Mossos d'Esquadra. Les flames s'han declarat en un pati interior de l'immoble al número 7 del carrer Camp d'Urgell de la capital del Bages. L'avís s'ha rebut al veure fum que sortia per la teulada de l'edifici. A quarts d'10 del matí el foc ja es donava totalment per controlat. I segons han informat els bombers de la Generalitat, no hi ha hagut ferits. I una festa rave celebrada aquest cap de setmana a Sant Cugat del Racó entre els termes municipals de Navàs i Viver i Serrater ja ha acabat aquest cap de setmana amb més de 100 vehicles denunciats i més de 50 intervencions per drogues. Els controls, els agents, els Mossos d'Esquadra els feien a la sortida de festa, controls d'alcoholèmia i també de drogues. També s'ha denunciat, com dèiem, aquests 100 vehicles per accés motoritzats a espais prohibits del medi natural. I continua la recerca de la manresana Txell Fuster i del berguedà Esteve Carbonell, que recordem van desaparèixer dissabte de la setmana passada a la zona de l'Arieja. Al Pirineu francès, l'acumulació de neu els dificulta molt la feina. La gendarmeria francesa confirma que la recerca es mantindrà activa, això sí, però no serà diària. I com que ens apropem a Nadal, també els hem d'explicar que els Reis d'Orient i els patges han visitat aquest diumenge les mines de Sant Corneli a Cercs per recollir la comanda de carbó, un acte que ja arriba a la seva 25a edició. Desenes de famílies amb infants han rebut ses majestats a la plaça del Museu de les Mines. Els assistents els han rebut amb aplaudiments, un acte que té una llarga tradició al municipi de Cercs, que és on treuen, doncs, el carbó ses majestats, els Reis d'Orient. I en esports, avui el Baxi Manresa té compromís de la Basketball Champions League. El nou Congost serà a 8:45 d'aquest vespre contra el Bertona d'Itàlia. Un partit que comença a 8:45 i en el que els dos equips, en aquest cas el Baxi Manresa, es juga el liderat d'aquesta classificació de la Basketball Champions League, de la seva part. Per tant, avui, per ser primers, avui el Baxi Manresa, els homes de Diego Campo haurien de guanyar per més de 18 punts de diferència. A favor d'ells, és clar. Anem per les portades. Comencem pel diari Regió 7, que explica que els Mossos d'Esquadra han desnonat una dona amb problemes de mobilitat i amb discapacitat a Manresa, i que una infermera de Berga denuncia excessos al seu historial mèdic mentre estava de baixa. També parlen d'una crisi d'efectius, en aquest cas a l'equip Berguedà, el de la policia local de Berga. Només 11 dels 23 de la plantilla treballen, i així és el nou pla d'Itàlia, així és el nou pla de l'Itàlia de Cal Rosal: desplanada de terra, aparcament circular o espai cultural. Això és el que explica l'equip Berguedà. El Nació Digital Solsona, una processó solemne, obrirà a Solsona el jubileu de l'esperança a la diòcesi. Durant l'any 2025 hi haurà peregrinatges tant a la catedral de Solsona com també a Roma, i és que recordem que aquest any és any jubilar. I l'infonoio.cat destaca que la comunitat de la Conca d'Òdena fa una crida perquè els Reis portin joguines no sexistes. Anem pel temps. I és que, com ens explicava l'Arnau divendres, continuem sota aquest domini de l'anticicló, que fa que la informació meteorològica, si més no, sigui força tranquil·la. I és que avui tindrem tarda de sol i matí de sol. A la tarda poden aparèixer alguns núvols alts. Les mínimes avui en molts punts de la Catalunya central han estat sota zero. La ciutat de Manresa la mínima avui era de 2 graus sota zero, i les màximes, que com a molt avui a casa nostra podran arribar, si és que hi arriben, als 9-10 graus de temperatura. Comencem. Que ja vam escoltar la setmana passada amb la Marsellesa.
Bàsquet a Ràdio Manresa amb l'equip de Pep Vidal. Comentaris, resultats, la prèvia, l'anàlisi. Tota la transmissió al 95.8 FM i a Ràdio Manresa.
Aquest dimarts, a partir de les 8 del vespre, Baxi Manresa, Bertram d'Ertona, Tortona. Amb el patrocini d'Expert Joanola Fotomatón, Frankfurt Calxavi, Viatges Massaners, La Taverna del Pinxo, Quibuc Albert Disseny, GCT Plus, Control, Carnisseria Quimeta del Mercat Puigmercadal i Teràpies Orientals Carles Torres Casana.
Hora L, Catalunya Central. Eli Pagán.
Caves Giró Ribot. Vins i caves molt a prop teu.
Dedicació.
Esforç.
Paciència.
Saviesa.
Tècnica, experiència i art.
La combinació perfecta entre tecnologia i tradició és el secret dels nostres vins i caves.
La qualitat i l'autenticitat són el nostre lema per aconseguir l'equilibri perfecte.
Dia a dia, any rere any.
El repte de Giró Ribot és obtenir l'excel·lència i mantenir viva la tradició familiar.
Vine a descobrir-nos. Vine a fer enoturisme a les caves Giró Ribot a Santa Fe del Penedès.
Troba el cel a la terra, al cor del Penedès. Més informació a giroribot.es.
Nosaltres ara, en aquest hora i la Catalunya Central, ens en volem anar cap al Penedès, fins a Santa Fe del Penedès. Volem parlar de les caves Giró Ribot, i per això avui hem convidat en aquest hora a Catalunya Central a l'Eduard Sant Feliu Giró. Ell és el CEO d'aquesta empresa, d'aquestes caves Giró Ribot. El saludem. Eduard, molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
I gràcies, doncs, per acceptar la nostra invitació de ser avui aquí. Estem a les portes de Nadal, parlarem de cava, però primer volem conèixer una mica més aquestes caves Giró Ribot. Eduard, una empresa familiar, una cava familiar.
Exacte, sí, és un negoci que va començar el meu avi, que tenia també un negoci de destilats, que és l'Estileria SMG, i buscant una mica l'ampliació del negoci, destilat de Ginebra, va voler buscar un celler on inicialment nosaltres fèiem brandy, era una destileria de brandy. Uh-huh. Però amb el temps, estem parlant que això va comprar el celler, que era el 1976, però amb el temps el brandy, que era una beguda que era una beguda molt comú, com seria ara, doncs el... perdó, com seria... fet als nostres antepassats. Vam tornar una mica als nostres orígens i a tornar un altre cop doncs, a vinificar per poder elaborar vins i caves.
Clar, suposo que és diferent l'elaboració, no? Vostès deien que ja ho havien fet, és a dir, que els altres avantpassats ja havien fet vi.
Sí. Nosaltres veníem de família d'agricultors, però va ser amb el meu besavi, doncs, que el seu germà gran va heretar un negoci que era un celler, i ell doncs, va marxar doncs, a viure a Vilanova. I amb el meu avi doncs, vam muntar una primera destileria, que va ser Gin Giró, i després es van separar, i el meu avi va muntar la MG, i després, doncs, el que comentava, no? Va comprar doncs, aquesta destileria de brandy, i va voler una mica doncs, tornar als orígens i a vinificar. Com bé dius, no és tan fàcil com sembla, i això, doncs, perquè tens la vinya, tens les instal·lacions, però no és el mateix vinificar que destilar.
Clar.
I llavors, per fer tota aquesta reconversió, a l'any 1990 es van juntar amb una família francesa, que és la família Fanny Contreau,
sí,
que van entrar amb l'accionariat de l'empresa, i van fer una ampliació de capital i van fer totes instal·lacions noves per poder, doncs, en comptes de destilar, vinificar. Per què aquesta família? Perquè també ells eren productors de xampany a França, coneixien molt bé doncs, aquest món, i van fer doncs, aquesta unió durant 10 anys doncs, per fer aquesta reconversió, fer aquest canvi, començar doncs, a vinificar, i l'any 2000 el que van fer és comprar la seva part per tornar a tindre doncs, el celler a les nostres mans.
Clar, llavors, Eduard, estem parlant que vostès són la tercera generació. Ha de ser un orgull poder, no? Poder continuar, Eduard.
Sí, la veritat és que sí, jo això he viscut de petit, és un món que sempre m'ha agradat, m'ha apassionat, i poder continuar doncs, un negoci que va començar el meu avi, després va estar doncs, la meva mare al capdavant, i doncs, ara jo he agafat doncs, la direcció no?, aquests últims anys, i és un món doncs, apassionant, perquè estàs amb la terra, doncs aquestes vinyes no?, que creixen per poder vinificar, elaborar el millor producte possible, i després estar en contacte amb la gent, no?, per donar a conèixer doncs, aquests caves que fem.
Clar, pels que ens agrada veure vi i cava, ens imaginem, però clar, veure vi i veure cava és fàcil, però clar, fer-ho no és tant, i també entenc que és un món difícil, complicat, venim també de moments de sequera, no?, que segurament no ajuden no?, a que les baremes vagin bé, per tant també és difícil, és complicat. No, a vegades ens pensem al voltant del món del vi i al voltant del món del cava, potser ens imaginem imatges molt bucòliques, tot molt romàntic, però clar, vol dir feina, vol dir esforç, vol dir treballar molt també, Eduard.
Sí. A part, aquests últims anys hem passat de tot. Jo sempre dic que he fet un màster avançat amb els últims anys que he estat aquí al capdavant, perquè vam començar amb una pandèmia que va afectar, doncs, creativament, tot el tema de les ventes. Després va vindre doncs, el tema de la guerra que va haver entre Ucrània i Rússia, que va fer que totes les matèries primeres pugessin doncs, molt, amb la qual van quedar tots els costos, que es van tindre un altre cop doncs, d'anar adaptant. I després, el que ve molt bé d'elles, doncs, portem 3 anys de sequera, on realment doncs, nosaltres tenim vinya pròpia i aquest últim any hem collit pràcticament quasi un 40% de la nostra producció, en el qual això vol dir que, clar, que és un problema a l'hora doncs, de poder elaborar, mirar doncs, els nostres vins, perquè estem amb una reducció important i hem de bueno, tirar endavant per donar els productes als nostres clients i mirar d'on sortir. Sort que aquest any per sota ha estat plovent i això ajudarà a la barema de l'any que ve, perquè clar, la pluja al final ajuda d'un any per l'altre. No, aquestes pluges no han ajudat per la barema d'aquest any, sinó són de cara ja al 2025.
Parlem de productes, ara vostè en feia esment. Parlem de vins, parlem de caves. Elaboren tant vins com caves, Cava Giró Ribot.
Sí. Bàsicament el que més elaborem són caves, però si també fem algun vi blanc, i dintre de les caves el que mantenim, doncs la línia més tradicional, no?, com vam iniciar nosaltres des de l'origen, no?, des de l'origen, i després doncs, també puc fer una línia com més moderna, una mica doncs, el que abans parlàvem, no?, de fer-ho, apropar-ho més a la gent, tenim la línia més clàssica, però el que busquem és que la gent conegui doncs, el món del cava, que a vegades molta gent només pensa per celebracions, quan és una beguda gastronòmica que acompanya en tot, i amb les varietats que tenim podem fer productes diferents, uns productes per la gent que es vulgui iniciar i altres productes pels més amants del cava. I és el que mirem de fer amb la nostra línia. I després també fem una línia de vins blancs que ve a ser la base del cava, no? Un cava és un vi blanc que torna a fermentar, doncs el que tenim és doncs, aquest inici, no? Aquests vins blancs, i després amb aquests caves.
Eduard, estic mirant molts caves, eh? Molts caves diferents sí, elaboren, sí.
Doncs sí. Tenim el que seria la marca nostra familiar, que seria el Giró Ribot,
sí.
On tenim una línia més clàssica que comentava, que es diu la gama Aporigen, que vindria a ser des dels orígens, no? És el que comentava, que és amb el que vam iniciar. Aquí treballem a les varietats més clàssiques, el xarelo, macaul parellada. Busquem nosaltres caves amb llargues criances, perquè el que aconseguim és que el carbònic sigui molt fi, molt equilibrat, molt elegant, que no molesti. A vegades passa la gent que no està acostumada a beure cava, doncs aquest carbònic de caves més joves a vegades molesten, i amb la criança doncs ens ajuda no? A que sigui molt més suau, molt més equilibrat. I també, però dintre d'això busquem que a part de la criança siguin productes frescos. Jo que busco l'essència del cava, no? I que la gent que pugui tastar doncs, aquest cava, que pugui gaudir i que amb un àpat doncs, seguin amb una ampolla de cava i puguin doncs, poder menjar tranquil·lament i disfrutar. I després
sí.
Tenim una línia, com comentava, una mica més moderna.
Sí.
No sé, tinc una ampolla que va començar l'any 2000. Era una ampolla de color blau. La vam fer pel canvi de mil·lenni i que va ser un any molt bo per tothom, i nosaltres vam fer doncs, aquesta ampolla de color blau. L'idea de fer-la durant 2 anys, més o menys, i el que es va passar és que la gent es trucava al celler preguntant-nos si érem el cava de l'ampolla blava. Pensa que estem parlant fa 24 anys que no havia ampolles blaves, era tot verdes. Ara sí que tenim ampolles verdes, marrons, alguna blava, però en aquell moment era una cosa molt novedosa. I arrel d'això doncs, vam continuar doncs, amb aquesta ampolla blava. I aquí el que hem fet ara és un producte molt diferent, ja que l'ampolla és diferent, hem buscat un cupatge més clàssic nostre, molt de xarelo, però també amb les varietats més foranyes com Chardonnay i Pinot Noir. I aquí trobem un producte molt amable, molt fàcil, un producte, jo crec que per mi és un producte comodí per tothom, per poder gaudir.
Eduard, abans potser es pensàvem, o tothom tenia el cap més pensat, que el cava era el guardàvem pels postres, podíem dir així, eh? I ara a l'època de Nadal, doncs al final, per quan sortien els torrons. Però no, el cava es pot veure en qualsevol àpat, i amb la mà de varietats, per exemple, que tenen de caves vostès, hi ha d'haver un cava també per cada ocasió.
Doncs sí que és veritat que la gent doncs, abans associava sempre el cava per celebracions i per postres, i a part volien un cava brut nature que era el més sec amb els postres que era el dolç, que és una mica una contradicció. L'ideal seria un cava brut amb una mica més de sucre. El cava el que té és una beguda molt versàtil, i és una que mirem sempre d'anar explicant, és realment la beguda que pot combinar amb tot, tant com un aperitiu, amb un primer plat, amb peix, amb carn, amb postres, o sigui que realment és la gran desconeguda per tothom. I com bé deies, és cada producte, una mica per la criança que té o per les varietats, es podria posar doncs, amb diferents plats. Jo sempre dic que molta gent sempre havia associat doncs, el típic la carn amb vins negres, que està molt bé, però si agafem caves amb gran reserva, que el que dona és estructura, aquesta estructura que t'aguanta molt bé doncs, la carn, però en l'avantatge que tens al tindre el cava ser una mica més àcid t'ajuda a la digestió, i el tindre carbònic et neteja la boca, amb el qual es fa més amable. O també molts cops amb formatges, no? També associa sempre formatges doncs, amb vins, amb caves també és una cosa per poder provar. A part de el que seria, doncs, ja dic, doncs, peixos, amanides, qualsevol plat, realment.
Ah, com hem explicat, tenen moltes varietats de caves, aquests vibrants que també ens explicava l'Eduard Sant Feliu Giró. Ells són, i com hem explicat, a Santa Fe del Penedès. Eduard, les caves es poden visitar? Es pot venir a fer enoturisme?
Sí. És un tema, mira, vam començar nosaltres amb el 2002 una mica amb el projecte enoturístic, i ara tenim ja molt bé s'establert, tinc una persona dedicada només a monoturisme. Nosaltres es poden fer visites, també si són grups podem muntar, doncs, ja siguin doncs, celebracions, podem muntar dinars. Tenim un espai, el que comentava abans, era una antiga destileria, la destileria original era de 1900, que hem restaurat i la tenim també per llogar, per fer esdeveniments, casaments, qualsevol acte. I també fem durant l'any diferents activitats enoturístiques. La més coneguda nostra es diu la Cava Cursa, que es pot fer caminant o corrent, són 8 quilòmetres caminant, 10 corrents. Aquest any farem ja la 9a edició, es fa per les vinyes, fem per la tarda, i és una mica com una festa familiar, no? La gent ve de passar-s'ho bé, doncs, a córrer, a caminar, a l'acabar, doncs, fem amb tothom una botifarrada i cava. I l'últim any vam arribar a les 650 persones que vam tindre de parar les inscripcions, perquè al final és una mica, nosaltres volem és que vinguin a conèixer el nostre celler. No fem una prova esportiva, però ja s'ha fet tan coneguda que cada any s'apunta més gent.
Doncs aquestes caves Giró-Ribot, pels que no ho coneguin, Eduard, on està Santa Fe del Penedès?
Doncs està justament a 4 quilòmetres de Vilafranca. Si nosaltres estem al mig entre Barcelona i Tarragona, estem allò a 50, Vilafranca està a 50 quilòmetres de Barcelona i Tarragona, i jo sortint de Vilafranca, a la carretera que va a Igualada, que és la C15, res a 4 quilòmetres, està a sortir de Santa Fe, i allà al costat estem nosaltres.
Doncs ja ho saben, avui volíem conèixer molt més les caves Giró-Ribot de Santa Fe del Penedès i li agraïm molt avui a l'Eduard Sant Feliu Giró que ens hagi volgut acompanyar en aquest programa. Eduard, moltíssimes gràcies.
A vosaltres, moltes gràcies.
I que vagi tot molt bé. Bones festes.
Perfecte, igualment, i bones festes a tothom.
Bàsquet a Ràdio Manresa amb l'equip de Pep Vidal. Comentaris, resultats, la prèvia, l'anàlisi. Tota la transmissió al 95.8 FM i a radiomanresa.cat.
Aquest dimarts a partir de les 8 del vespre, Baxi Manresa, Bertram d'Ertona Tortona. Amb el patrocini d'Expert Joanola Fotomatón, Frankfurt Calxavi, Viatges Massaners, La Taverna del Pinxo, Quibuc Albert Disseny, GCT Plus, Control, Carnisseria Quimeta del Mercat Puigmercadal i Teràpies Orientals Carles Torres Casana.
Procurem ser una mica criatures, amorosint el baladreig respós i diguem «Glòria a Déu en les altures», amb aquell to que ho deien els pastors. I si tot l'any la mesquinesa ens fibla i l'orgull de la nostra soledat, almenys aquesta nit fem el possible per ser uns homes de bona voluntat.
Des de Ràdio Manresa, un any més... Bones festes. Volem compartir-les amb tu. No estàs sol. La ràdio, el 95.8 de la FM, és sempre amb tu.
Hora L, Catalunya Central. Eli Pagan.
Comencem aquestes efemèrides d'avui, dimarts 17 de desembre, i ho fem novament amb aquesta cançó que ja vam escoltar la setmana passada, amb la Marsellesa, amb l'himne de França. Un tal dia com avui, un 17 de desembre de l'any 1808, ens anem a Barcelona. Dins la Guerra del Francès, s'acaba el bloqueig de Barcelona, intent de reconquesta de la ciutat de les tropes espanyoles. Acaba amb la victòria francesa. Aquest bloqueig de Barcelona va ser l'intent de reconquesta de Barcelona, com dèiem, per part de les tropes espanyoles durant aquesta Guerra del Francès. Les lluites del setembre al desembre del 1808 es van dirimir a favor dels francesos. I amb la nova efemèride, que els explicarem ara, no ens movem de la ciutat de Barcelona. Hem escollit aquest can-can, aquest galop infernal de Jacques Offenbach. Per què? Doncs perquè tal dia com avui, un 17 de desembre de l'any 1910, s'inaugura a la ciutat de Barcelona el petit Moulin Rouge, actualment conegut, en aquest cas conegut com el Molino. Cafè Concert de Barcelona, dels més coneguts d'Europa durant bona part del segle XX i del segle XIX, i sempre va ser considerat un espai transgressor dels límits permesos, amb una gran capacitat de crear llenguatges propis. Amb les seves característiques aspes vermelles de molí a la façana, va ser el més famós dels teatres del Paral·lel. I va obrir portes tal dia com avui, de l'any 1898, amb el nom Pajarera Catalana, concebut com un espai per espectacles. El 1910 va canviar el nom pel Petit Moulin Rouge, i amb l'arribada de la dictadura franquista l'any 1939, el règim va obligar a castellanitzar el nom i a treure-li la paraula roig per les connotacions polítiques que podia suggerir. Des de llavors va quedar com el Molino. I ara deixem Catalunya, deixem la ciutat de Barcelona. Ens en anem, ens posem solemnes, ens en anem a la ciutat de Granada, ens en anem a Andalusia. 1504, 17 de desembre, a Espanya, i arriba el cadàver d'Isabel la Catòlica, Isabel I de Castella, per ser-hi enterrat, procedent de la ciutat de Medina del Campo, de Valladolid, on la reina hi havia mort 3 setmanes abans.
Naixia un 22 d'abril de 1451, sent la filla més petita del rei Joan Carles Joan de Castella, segon Joan II de Castella, i de la seva segona esposa, Isabel de Portugal. Era neta per línia paterna d'Enric III de Castella i Caterina de Lancaster, i per línia materna de l'infant Joan de Portugal i Isabel de Bragança. Així mateix, fou germanastra del seu predecessor al tron castellà, Enric IV de Castella. Es va casar amb la catedral de Valladolid un 19 d'octubre de 1469 amb Ferran d'Aragó. D'aquest matrimoni nasqueren la infanta Isabel d'Aragó, l'infant Joan d'Aragó, la infanta Joana I de Castella, la infanta Maria d'Aragó i la infanta Caterina d'Aragó. Deixem Espanya, podríem dir-ho així, i agafem una música que ens toca per aquestes dates, música de Nadal. Tal dia com avui, de l'any 1843, es publicava el conte de Nadal de Charles Dickens. Una novel·la curta convertida en un dels grans clàssics d'aquestes festes, protagonitzada per un dels personatges més famosos de la literatura universal, Ebenezer Scrooge. Una novel·la que ens convida a reflexionar sobre els valors i les nostres actituds i ens anima a ser més solidaris, més compassius i molt més feliços. Hem triat aquest Goges i Merry Gentleman, una Nadala clàssica britànica que encaixa amb aquest ambient victorià, volem dir, de l'època de Charles Dickens. I anem avançant perquè déu-n'hi-do la jornada d'efemèrides que tenim d'aquesta jornada, d'aquest 17 de desembre. Ens anem amb Frank Sinatra i aquest Come Fly With Me.
Come fly with me, let's fly away. If you can use some exotic booze, there's a bar.
I és que la nostra efemèride va de volar.
Fly with me, let's fly away. Come fly with me, let's float down to...
1903, 17 de desembre, platja de Kitty Hawk, a Carolina del Nord, als Estats Units.
Come on, fly with...
Orville i Wilbur Wright aconsegueixen de fer volar durant 59 segons el Flyer. El primer avió propulsat per una catapulta. Es tracta, doncs, d'aquest primer avió propulsat de la història. qui el conduïa, qui el pilotava, era el germà Orville Wright. I'll be holding you so near. You may hear all the angels cheer because we're together. Weather-wise, it's such a lovely day. Just say the words and we'll beat the birds down to Acapulco Bay. It is perfect for a flying honeymoon. They say, come fly with me, let's fly away. Deixem aquesta efemèride aèria, però no ens movem dels Estats Units. Hem triat aquesta cançó. Es diu Prohibition Blues, de Nora Bass. Una cançó que reflecteix l'època de prohibició de l'efemèride que ara els explicarem. I és que tal dia com avui de l'any 1917 es va aprovar la Llei Seca dels Estats Units. Aquesta llei seca, entesa com la prohibició de vendre begudes alcohòliques, que va estar vigent als Estats Units fins l'any 1933, va ser establerta per l'esmena 18a a la Constitució dels Estats Units i derogada per l'esmena 21 a agents del govern en l'acte de confiscar i rebutjar begudes clandestines que eren els encarregats, doncs, de controlar per aquesta llei seca dels Estats Units. I no deixem als Estats Units, i ara els volem parlar, però, d'una sèrie de televisió que de ben segur vostès coneixen i recorden aquesta sintonia. El 17 de desembre de 1989, als Estats Units, després de tres temporades apareixent en format de curtmetratge dins del The Tracy Ullman Show, la sèrie Els Simpsons s'independitza i comença a emetre's com a ficció separada amb episodis de mitja hora de màxima audiència. Aquesta sèrie, amb aquesta sàtira de la societat americana que narra la vida i el dia d'una família de classe mitjana d'aquest país. Els membres els recorden vostès. El Homer, la Marge, el Bart, la Lisa i la Maggie Simpson, que viuen en aquest poble fictici anomenat Springfield. Doncs bé, avui estan d'aniversari. Aquest Simpson i continuem. Venim d'una marató de TV3 que parlava de les malalties pneumològiques. Un dels problemes d'aquestes malalties i que causen moltes d'aquestes malalties són i és el tabac, el fumar. Doncs bé, tal dia com avui, de l'any 2004, ens anem a Bhutan. Aquest país esdevé lliure de tabac. Per això hem triat aquesta cançó que parla de l'aire net, aquest Breathe de Pink Floyd. I ara, en aquest apartat d'efemèrides que fem tots els dimarts, obrim el capítol de naixements, i ho fem amb Queen. Time after time, I've done my sentence, but committed no crime.
mistakes. I've made a few. I've had my share.
Hem triat aquest We Are the Champions de Queen, una cançó, una peça que es fa servir a molts esdeveniments esportius de celebració. Perquè el naixement fa referència a un futbolista. Tal dia com avui, un 17 de desembre de l'any 1954, naixia a Benicarló, al Baix Maestrat, Ángel Alonso Herrera, conegut com Pichi Alonso, futbolista valencià, i actualment entrenador i comentarista de televisió, i també un Pichi Alonso que va ser jugador del Barça. Un palmarès de Lliga Espanyola amb el Barça, Copa del Rei amb el Barça, Supercopa d'Espanya amb el Barça, dues Copes de Lliga en el 82 i el 86 també amb el Barça. També va militar al Saragossa i a l'Espanyol, entre d'altres. Doncs bé, avui Pichi Alonso fa anys. Canviem radicalment de persona. Això sí, sabem que la persona cara a la qual els parlarem també li agrada força el futbol, especialment l'argentí. Música espiritual amb aquests càntics de Jean Racine de Forer. El nostre, la persona a la qual li volem parlar en aquestes efemèrides va néixer, tal dia com avui, 17 de desembre de 1936, a la ciutat de Buenos Aires, Argentina. Es diu Jorge Mario Bergoglio. Segurament perquè en nom vostès no saben, o potser sí, o potser molts no saben de qui estem parlant, però si jo els hi dic que és el Papa Francesc, vostès ja li han posat cara. És el 266è papa de l'Església Catòlica, el primer papa no europeu des de la mort del papa Gregori III l'any 741 i el primer papa castellano parlant. El papa francès va ser escollit un 13 de març del 2013 després de la renúncia al càrrec de Benet XVI pels cardenals que van votar en el conclave. És el primer pontífex procedent del continent americà. Anteriorment i després de la mort del papa Joan Pau II l'any 2005, havia estat considerat un dels candidats a sumar pontífex. Moment en què va ser escollit Benet XVI, exercia d'arcabisbe de Buenos Aires des de 1998 i va ser ordenat cardenal l'any 2001. Escollir el seu nom papal en honor de Francesc d'Assís. Doncs bé, avui és l'aniversari del Papa Francesc.
Maybe Mönchengladbach's a little late.
Tal dia com avui de l'any 1937 naixia la ciutat de Nova Orleans, a Louisiana, el novel·lista americà John Kennedy Toole. Hem triat aquest Louisiana 1927 de Randy Newman per il·lustrar el naixement d'aquest novel·lista americà que moria un 26 de març del 1969. La seva novel·la més coneguda va ser Una conxorxa d'enses, guanyadora del Premi Pulitzer. Les novel·les de Poole no es van publicar en vida de l'autor. Alguns anys després de la seva mort, la seva mare, Thelma Toole, va presentar el manuscrit d'una conxorxa d'enses i va aconseguir que es publiqués. L'any 1981, Toole va guanyar el Premi Pulitzer. Això sí, pòstumament. River rolls all day, the river rolls all night. Some people got lost in the flood. Some people got away all right. River has busted through, clear down to Plaquemine. 6 feet of water in the streets of Evangeline. Louisiana, Louisiana. They're trying to wash us away. They're trying to wash us away. Louisiana. Deixem Louisiana i també tanquem el capítol de naixements i ara ens en anem a les necrològiques. Ens en anem al 1830 amb aquesta almallanera. Una alma llanera que ens porta a Colòmbia. De las garzas de la rosa. I és que un 1830 d'un 17 de desembre moria a Santa Marta, a Colòmbia, Simón Bolívar, líder revolucionari que va lluitar per la independència de Veneçuela, de Colòmbia, de Perú, d'Equador i Bolívia. Me arrulló la viva diana de la brisa en el palmar. Y por eso tengo el alma, como el alma primorosa. Y por eso tengo el alma, como el alma primorosa. Militar i polític veneçolà va ser una de les figures més destacades amb l'argentí José de San Martín del moviment d'emancipació americà de l'imperi espanyol. Va contribuir decisivament a la independència de les actuals Bolívia, Colòmbia, Ecuador, Panamà, el Perú i Veneçuela. Li van donar el títol honorífic del Libertador por el Cabildo de Mérida a Veneçuela, que després de ser-li ratificat a Caracas va quedar associat al seu nom. I del sol. Deixem aquesta alma llanera i ens en anem ara a les efemèrides musicals. Ara sí, comencem amb aquesta cançó, amb aquesta My Girl, una de les cançons més conegudes del grup de Temptations. Ja saben que sempre aprofitem aquestes efemèrides per escoltar bona música. Tal dia com avui va néixer Eddie Kendricks, de The Temptations. Va ser cofundador del grup Montotown i també de Temptations i va ser un dels cantants principals des del 1960 fins al 1971. Va ser la veu principal de cançons tan famoses com The Way You Do, The Thing You Do, Get Ready o aquesta, My Girl. És difícil quan tenim bona música. Continuem. També amb efemèrides musicals. Losing My Religion, REM. Oh, life is bigger. It's bigger. Tal dia com avui va néixer Michael Edward Mills. És un multiinstrumentista, cantant i compositor americà que fou membre fundador d'aquest grup de rock alternatiu, REM, encara que se'l coneix principalment per tocar el baix, fer segones veus i tocar el piano. El seu repertori musical també inclou els teclats, la guitarra i instruments de percussió. Ha contribuït a la majoria de les composicions musicals del grup. Una d'elles, una d'aquestes grans peces de REM, és aquest Losing My Religion. I ara deixem, en aquest cas, necrològiques, naixements, i sempre ens guardem al final uns minutets per parlar d'efemèrides musicals de números 1, d'on de que van passar tal dia com avui, un 17 de desembre. Lady, I'm your knight in shining armor. Aquesta preciosa canció de Kenny Rogers, aquest Lady, arribava tal dia com avui, un 17 de desembre del 1980, al número 1 de les llistes dels Estats Units. My love, there's so many ways I want to say I love you. Let me hold you in my arms for evermore. You have gone and made me such a fool. I'm so lost in your love. And oh, we belong. For so many years I thought I'd never find you. You have come into my life and made me whole. Cançons difícils de tallar, però hem de continuar. I ara ens anem a tal dia com avui, de l'any 1995, amb aquesta peça de Maria Carey, amb Boy to Man. Es titula One Sweet Day. I un 17 de desembre de 1995 ocupava les llistes als Estats Units. Sorry, I've never told you all I wanted to say. And now it's too late to hold you, 'cause you've blown away so far away. It's been love. No acabem, aquesta cançó és preciosa, però n'hem triat una altra per acabar avui aquest Hora L Catalunya Central amb una altra gran veu, la d'Alicia Keys. Aquesta peça és No One. Amb aquest No One acabem aquest Hora L Catalunya Central d'avui dimarts. Tornem demà, com sempre, quan passin uns minutets de la una del migdia. Aquesta cançó arribava al número 1 dels Estats Units un 17 de desembre de l'any 2007 i amb ella volem acabar. Fins demà. Adéu-siau.
Lo escribió él, el asesor de Ábalos.
Coldo, buenos días. Buenos días.
Así entraba esta mañana en el tribunal Coldo García. Acaba de abandonar la sede judicial, igual que lo ha hecho a su entrada, sin hacer declaraciones. Por lo demás, la Audiencia Nacional deja en libertad condicional al extesorero del PP, Luis Bárcenas, condenado por el caso Gürtel. El juez de vigilancia penitenciaria se la concede una vez ha cumplido las 2/3 partes de su condena y ha mostrado arrepentimiento. Miguel Ángel Campos.
El juez de vigilancia penitenciaria concede la libertad condicional a Bárcenas tras cumplir 2/3 partes de su condena porque, según expone en su auto, ha cumplido con la totalidad de la responsabilidad civil impuesta al pagar los 4,5 millones reclamados, ha mostrado arrepentimiento, escasa posibilidad de reincidencia, el reconocimiento de los hechos y consecuencias.